Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal? Benvinguts a Cinquenters. Són les 11 i 4 minuts. Com esteu? Què tal? Com va la setmana? S'acosta ja al final del primer mes de la primera aventura mensual de Cinquenters. Faria un examen, però no, m'esperaré al tercer mes, és a dir, m'esperaré pràcticament al desembre per fer una anàlisi, més o menys, de com ha anat aquesta trajectòria de tres mesos, però encara no hem fet el primer mes. Encara no. Avui parlarem del canvi climàtic, de la dona que no... especialment la dona que no viu a ciutat, de la dona que viu a pagès. I sabeu què? Hi ha majoria. Hi ha majoria de dones que no viuen a la ciutat. A Catalunya, a Espanya, a Europa, hi ha majoria. Ens pensem que som el cul del món aquí a la ciutat i, evidentment, no passa això, ni molt menys. Avui parlarem del canvi climàtic, de la dona treballadora a l'àmbit rural i parlarem de bolets. Sí, sí. Avui toca parlar de bolets. Parlar de bolets perquè, de fet, encara que no fa massa temps per agafar bolets, sí que ja tenim uns indicis per començar a parlar d'aquest tema, del qual jo vaig donar ahir una mica la meva opinió. Cinquenters és un programa que s'emet a través de Ràdio Estel i la moda Cinquenter cada vegada està més al dia. Per què dic això? Perquè hem descobert una pàgina web, un lloc web, perdó, que es diu Air for Senior, està en anglès. Sí, Air for, número 4, Air for Senior, que tracta sobre les persones que ja comencem a tenir una certa edat, és a dir, som Cinquenters i que, bueno, encara tenim moltes, moltes il·lusions. Això, quatre anuncis i alguna coseta més a l'edició d'avui de Cinquenters.
Cada dia a Ràdio Estel, Cinquenters, amb Sergi Mas.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tu recuerdos y callo tus secretos, siento terror. No.
El passat dia 15 d'octubre es va tenir lloc el Dia Internacional de la Dona Rural, una data que es va escollir amb l'objectiu de reconèixer el paper fonamental de les dones en el desenvolupament, la seguretat alimentària i l'erradicació de la pobresa. Segons l'ONU, les dones rurals representen més d'un terç de la població mundial i suposen el 43% de mà d'obra agrícola. Jo no sé què acabarem menjant. És bona idea, crec, parlar amb una de les persones que més saben de tot això. Ella és Lorea, coordinadora de mobilització de Greenpeace d'Euskadi i Navarra, i viu a Lesaca, Navarra. A més, ha volgut compartir el dia d'avui aquesta reflexió. Lorea, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Corre el fresquito ya por allá arriba, por Lesaca, Navarra?
Bueno, todavía no. Tenemos bastante viento sur, pero empieza a enfriar un poco, sí.
Bueno, por aquí va a costar bastante, ¿eh? Por aquí hay otros temas, otras zonas donde hay movimiento, pero no escasamente, no solamente aquí. Bueno, Lorea, hemos leído a grandes titulares, en grandes rasgos, tu trabajo diario. Eres coordinadora de movilización de Greenpeace en Euskadi, ¿es correcto?
Uh-huh. Sí, así es.
Bien. De la reflexión que tú puedes traer de tu trabajo día a día, ¿se puede deducir que estamos mal? ¿Nuestro medio ambiente está mal? ¿Y que si no lo cuidamos, lo perdemos?
Sí, claro. Día a día vemos un montón de agresiones, ¿no?, que tienen que ver con el cambio climático, como puede ser el modelo actual de movilidad, de consumo, de producción, ¿no?, que llevamos unos ritmos de vida y de consumo que claro, parece que el planeta no tiene límites. Y entonces, pues sí, si nos ponemos a pensar en todo ello, pues abruma un poco todo lo que está pasando.
Y en este sentido, el papel de la mujer... Hace unos días, como hemos comentado, se celebró el Día Mundial de la Mujer Rural, el Día Internacional de la Mujer Rural. ¿El papel de la mujer es más fácil o más difícil que el que debería realizar el hombre?
Bueno, en ese sentido, claro, lo que queríamos visibilizar a raíz de esto es que cara al cambio climático que estamos sufriendo, ¿no? Que sí. Es la crisis climática, es algo que es global, que afecta a todos y a todas, pero que ya hay evidencias de que no va a afectar igual a todos, ¿no? Que va a afectar mucho más a poblaciones más vulnerables, más pobres, etcétera, ¿no? Y, sí. Y en ese sentido, las mujeres y las niñas sí. Se identifican como un sector, por diversas razones, ¿no? Que puede ser más vulnerable, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues es más difícil, va a ser más difícil la situación de la mujer, y es necesario pues mostrar estos casos, mostrar no incidir más en lo que es el empoderamiento de la mujer para mejorar sus derechos, su forma de vida, y también para hacer frente o para intentar mitigar los peores efectos del cambio climático.
Está claro, Lorea, durante muchos años, a pesar de ser cruciales para la sociedad, estas tareas que habitualmente ha hecho la mujer han sido infravaloradas. Yo qué sé, la educación, administración, recursos del hogar, siempre se ha minusvalorado, siempre se ha infravalorado. No veo yo que la evolución de nuestra sociedad vaya a mejorar mucho con el paso de los días, con el paso de las semanas, meses o años.
Sí, de hecho, bueno, o sea, eso, ¿no? También las reivindicaciones principales de todo el movimiento feminista que está surgiendo, ¿no? Que todos, que es esta crisis que estamos viviendo sistémica también, ¿no? Tiene mucho que ver con esa crisis de los cuidados que no se ha valorado, que lo han llevado mujeres en la sombra sin valorarlo, sin pagarlo, sin incorporarlo, ¿no? A lo que es el mercado económico. Y una vez que la mujer ha empezado a acceder al mercado laboral, ¿no? Todos esos cuidados que antes se realizaban en casa, invisibilizados, pues están entrando en una crisis, ¿no? Cada vez más hay más problemas para, ¿no? De conciliación, de labores familiares, de cuidado de los hijos, de familiares pues enfermos o mayores, sí. ¿No? Y claro, todo ello pues lleva a una situación pues que es difícil de sostener.
Bueno, claro, parece que este caso solamente, ni muchísimo menos, es así, desde luego, pero este caso pues tiene buen reflejo pues en lo que más o menos conocemos, en nuestro entorno más cercano. Estoy hablando de mujeres que trabajan en el campo, trabajan en entornos rurales, pero claro, la fotografía número 2, la página número 2 del álbum, nos traslada, queramos o no queramos, a lugares lejanos, lejano oriente, donde vemos a niñas trabajando la tierra.
Sí, sí, es así, ¿no? Y es otra de las reivindicaciones, ¿no? En estos lugares es aún más invisibilizada toda esta labor de las mujeres, sus derechos, ¿no? Hace unos días leía también una noticia, ¿no? Que como consecuencia del cambio climático se está produciendo también matrimonios de niñas cada vez más jóvenes, ¿no? Matrimonios obligados. Entonces,
no me digas esto.
Sí, ya hay estudios que están mostrando eso. Entonces, por eso es muy, muy importante, ¿no? Pues alzar la voz y mostrar que realmente pues el cambio climático va a tener consecuencias muy malas para las mujeres si no lo tenemos en cuenta y actuamos frente a ello. Y eso de, bueno, pues mostrar la importancia de las labores que realizamos en diferentes lugares y darles la importancia que se merecen.
Tú sigues viviendo en un entorno rural.
Sí, así es.
No vivirías nunca en una ciudad, ¿no?
Bueno, ya lo he hecho durante mi época de estudios, en Bilbao, también incluso pasé unos meses en Londres, pero
no hay color.
Yo soy muy de pueblo, tiene sus cosas buenas y malas, pero a mí me gusta.
Es que veo que con el paso del tiempo es verdad que hay una especie de, no sé si de regresión social, ni muchísimo menos, sino de vuelta a ocupar. Hay pueblos pues que invitan al mundo joven, y también, como no, a nuestro mundo cincuenter, yo soy cincuenter, para volver a repoblar estas zonas que, con un poco de trabajo, pues bueno, tienen su vida, es verdad. Digo yo, ¿eh?
Sí, sí, además, bueno, en la zona donde yo voy, yo en Navarra, está muy cerca, y pues la realidad o la pena que me da a mí es que sí que es verdad que a veces vuelve la gente al pueblo por, entre comillas, tener una mejor calidad de vida, pero también muchas veces es eso, gente de ciudad o más urbanita que vuelve al pueblo y a pesar de vivir aquí, esa desconexión con lo que es realmente el mundo rural, esa conexión con la naturaleza está muy cambiada, ¿no? Y también eso a veces genera en los mismos pueblos, pues como, no sé, como falta de cohesión, ¿no? Entre lo que es un sector que siempre ha estado aquí, yeah, o el sector que vuelve con visiones diferentes de lo que debería ser la naturaleza y el uso de ella y eso, pero bueno. Está bien también.
Sí, sí, claro que está bien, claro que está bien. Yo de verdad que me lo estoy pensando, ¿eh? De verdad que me lo estoy pensando porque con la... Bueno, no voy a hablar, no voy a hablar porque si no se me irá el discurso a otro sitio y no quiero, no quiero. Lorea es coordinadora de movilización de Greenpeace en Euskadi, Navarra, y vives en Lesaca, y bien que vives allí en el pueblo. Cómo me gusta, de verdad, cómo me gusta la expresión, me voy de vacaciones al pueblo. Yo jamás tuve pueblo, siempre he sido de ciudad, y me quedo sin ese apelativo, aunque puedo ir al pueblo, claro que sí, aunque no sea el mío, se puede ir. Gracias, Lorea, un saludo.
Gracias a vosotros.
Adeu, bon dia. Les 11 és un quart de 12 del matí.
Cinquenters, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Estel.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes.
Passen els minuts. Això és Cinquenters, a Ràdio Estel, des del carrer Comtes de Bell-lloc de Barcelona, el barri de Sants, per tot Catalunya, mitjançant la nostra xarxa d'emissores i també, evidentment, per tot el món. Doncs a través del nostre lloc web, radioestel.cat. Què tal, senyor Josep Guirbal? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per venir als nostres estudis.
A vosaltres.
De Ràdio Estel. Vostè és el president de la Societat Catalana de Micologia.
Exactament.
Micologia són bolets.
Això mateix, sí.
Per tant...
Fongs.
Fongs, d'acord. És temporada? Jo ja li dic d'entrada que no tinc ni idea. No en tinc ni idea.
De fet, és temporada. El que passa és que les condicions climàtiques no acompanyen gaire. Aquest any, de moment, no és pas per bolets, no és gaire bona temporada, de moment.
Vol dir que ha de fer una mica més de pitjor temps, en aquest cas, no?
Exacte. Bueno, sí que ha de ploure, ha de baixar una mica la temperatura, perquè fan unes temperatures massa elevades encara.
Sí.
Però sobretot l'humitat i que no faci vent. És que són molts, bastants factors que ajuden o que condicionen l'aparició dels bolets.
Josep, i això de qui és culpa? Parlàvem ara amb la coordinadora del País Basc de Greenpeace, Lorea, del canvi climàtic, pot ser?
Pot ser. Pot ser. El que passa és que el canvi climàtic, tenim una visió ara curta. Això sí que s'ha accelerat moltíssim, aquests efectes de puja de temperatura i coses d'aquestes.
Sí.
En la història de la Terra hi ha hagut molts períodes d'aquests. El que passa és que ara aquest l'hem provocat la humanitat. Això és el pitjor.
Això és culpa nostra, eh?
És culpa nostra.
Bueno, és culpa de la feina que hem fet, o que hem desfet, d'abans, eh?
Sí, sí, sí. O sigui, i que no tenim cura, doncs, d'això del medi ambient, i passem, i això
ho pagarem.
Ho pagarem i ho estem pagant, ja.
Ho pagaran els nostres fills, segurament.
Exacte.
I els fills dels nostres fills.
Exacte.
Quina inconsciència, eh?
Sí,
quina inconsciència i quin mal ús del planeta.
Sí.
Dic jo que el planeta ha de ser molt bo, perquè si amb tot el que li hem fet, amb tot el combustible que gasten vaixells diaris, setmanals, avions, encara tira?
Sí. És que, bueno, la natura és molt sàvia, per dir-ho així, bueno, i el planeta, i doncs hi ha aquests factors. Nosaltres desapareixerem, però vindrà algú altre, vindrà algú més, i suposo doncs, que ens ocuparà el lloc nostre, o sigui, però això... Som una etapa més dintre de la vida del planeta.
Clar,
o sigui,
clar. I els bolets sempre hi seran?
Són molt resistents. Molt,
sí?
Molt. De fet, a les estacions espaials, un dels elements que va destruir una part de l'estació espaial eren fongs.
Ah, sí?
Eren fongs, eh? No bolets, però són fongs aquests que... Floridures i coses d'aquestes que van arribar doncs, a desfer l'estació espaial.
Clar, tenim... Insisteixo, Josep, des del desconeixement, històricament, un lloc a la història, un any, on es pugui dir els bolets, el primer bolet, el primer fong que es va conèixer va ser...
És molt difícil, perquè ens hauríem de retraure molt enrere. Suposo que en els homes de Neandertal i potser abans, el consum, clar, perquè eren recol·lectors i el que trobaven. I és molt possible, s'ha trobat que fa a Astúries, en una cova, s'ha trobat doncs, una dentició d'un humà de fa, sí. No sé si és, bueno, no sé, 7.000 anys o 8.000 anys, no, clar. Potser més enrere,
sí.
que diu que té restes de fongs a la dentadura, que és possible que mengessin.
Restes de fongs.
Bueno, fongs, en aquest cas, sí, unes sí. espores que s'hi sí, va sí, trobar sí. en el sarro dental.
Clar, a mi m'agradaria saber alguna que va mirar el fong, el bolet, i va dir, això es menja.
Això no sabrem mai.
Clar, no sabrem mai.
No
eh?
Ho sabrem mai, però el que passa que sí que hi ha una cosa molt curiosa, són sí. les diferents cultures. Hi ha cultures que són micòfogues, que sí. mengem bolets, i altres que no els suporten. I això pot venir, jo dic, pot venir, això és una cosa de suposició,
sí.
de la mala pràctica, o sigui, l'experiència que va tenir un grup determinat de menjar-se alguns bolets que els hi va fer mal. I llavors van dir, que això no es menja.
Clar.
Però, bueno, els animals en mengen, de bolets.
Els animals mengen, sí.
Sí, les vaques, els xais, i els cavalls.
Sí.
I llavors l'home també és observador de la natura. I llavors, com veu, coi, aquests mengen, i suposo que també això devia ajudar, o quan els... En fi,
sí,
una de les coses.
I així, Josep, insisteixo del desconeixement, què fa que un bolet sigui bo o sigui comestible, i un altre que es digui al costat sigui mortal.
Sí, bueno, és que, diguem-ne, la composició d'aquest bolet té unes substàncies doncs, que poden ser tòxiques.
Clar.
Suposo que això va també lligat a evitar que se'l mengin d'alguns animals, per dir-ho així.
Sí.
Però això tampoc es pot generalitzar, perquè hi ha animals que suporten, per exemple, la farinera borda, que és el mortal per nosaltres.
Aquest... Com es diu? Farinera?
Farinera borda.
Farinera borda.
Sí, que és la Amanita phalloides.
Amanita phalloides, ja, clar.
És el nom popular, la farinera borda.
Sí.
Doncs aquest se'l mengen els llimacs, se'l mengen algun animal, bueno, els llimacs.
Sí.
I no sembla que els hi faci massa res. Però, clar, tampoc anem seguint el llimac tot el dia fins allà on te va.
Clar.
Però, bueno, de fet, aquest amb una persona el mata.
I en canvi... Per molt petit que sigui, eh?
Sí, però també hem de comptar també el pes de la persona. O sigui, la toxicitat també va d'acord amb el pes.
Clar.
Dius, una persona de tants quilos, doncs ha de menjar tanta quantitat de bolet. Una criatura, una persona gran, són més susceptibles de tenir problemes en aquests casos.
Clar, en funció del tamany, ja no dic que entenc que no, en funció de l'acompanyament. Però, clar, això ja entrem en temes culinaris dels quals sí. hi entrarem més tard. Societat Catalana de Micologia. Uh-huh. Quina és el seu origen?
Mira, és l'any 73
sí.
que es va fundar, que va plegar una colla d'aficionats. És que, a més, és molt curiós, perquè agafa professionals de l'ensenyament, biòlegs, jo soc biòleg,
sí.
però, i també gent que li agraden els bolets i que diu, vull aprendre, vull saber una mica més.
Sí.
I en aquell moment doncs, es va trobar aquesta conjunció d'unes persones que van dir, escolta, podríem fer una societat. I el 73,
sí, sí.
ara ja fa 46 anys, doncs, que es va fundar aquesta societat.
L'objectiu, quin era?
Quin és? Donar a conèixer bueno, sí. els bolets, preservar, per dir-ho així, el coneixement, de preservar el que és la micoflora, per dir-ho així,
sí.
o la micota, també.
Clar.
I donar consells a nivell dels mèdics, el que sigui, quan hi ha algun tipus d'intoxicació, alguna cosa, donar una identificació, per exemple.
Entenc que, si vostè és el president, hi ha d'haver-hi un consell directiu o uns associats...
Una junta. Sí, una junta, i hi ha de socis, hi ha més de 300 socis
sí.
de la societat. Hi ha una junta que és la que, doncs, que va canviant de manera paulatina, al cap de sí. 3-4 anys van canviant, i també el càrrec de president doncs, va també canviant.
Vale. Entenc que hi ha algun tipus de reunió
sí,
anual
sí.
on hi ha bolets per celebrar-ho, o no?
No s'ha dit, és que de societats han sortit com bolets.
Ah, sí?
Diem que de les primeres va ser la castellana, em sembla que va ser la de Madrid,
sí?
i després la catalana, però van a sortir gairebé al mateix temps.
Sí, sí, sí.
I a partir d'aquí, ara, a la península Ibèrica, doncs diria que potser 40 associacions de bolets hi ha.
Mare meva.
Però és que a vegades són del Bierzo del Norte, o sigui, de tal lloc. O sigui, zones bastant, bastant concretes, i això són... apleguen gent
sí.
que els interessa aquest tema.
Perquè l'altre dia, parlant amb un bon amic del cafè, ens deia que el cafè és gairebé de forma exclusiva de països on fa molta calor.
Sí.
Clar, Colòmbia, Brasil, Aquí no n'hi ha. A Espanya no n'hi ha. A Canàries hi ha una miqueta. Uh-huh. Clar, el bolet, per exemple, a Suècia hi ha bolets.
Oh, i tant.
Ah, sí?
I tant. Hi ha també una tradició. És que n'hi ha, de bolets n'hi ha arreu. I nosaltres potser...
Arreu és a l'Àfrica, també, sí?
Oh, i tant. Hi ha mercats a l'Àfrica i anant per la carretera es veu que fins i tot es veu gent allà amb els bolets al costat de la carretera i tal.
Sí.
Al Marroc tenen les criadilles, que són com una mena de tòfones, sí. I vas per la carretera i entre els palmitos i les criadilles els veus passant per la carretera que te'ls venen allà. I allà hi ha els retxos, un d'aquests bolets tan apreciats al nord del Marroc, és això. Ah, per exemple, també... Aviam, això també depèn molt de la cultura, que deia. Hi ha cultures que són més de bolets i no... Els països nòrdics són Rússia, indubtablement és un dels països també molt, molt aficionats als bolets. Per exemple, Alemanya, Anglaterra, diguem-ne, els països més nòrdics, aquests molt poc són...
Molt poc perquè no tenen...
No els consumeixen, però sí que són estudiosos dels bolets. Els anglesos van ser els primers que van fer els estudis més avançats, els feien una societat anglesa, la societat micològica anglesa.
Clar.
Però ells no consumeixen els bolets. O sigui que és curiós, això.
Sí. Clar, perquè el bolet surt de la terra, o necessita algun tipus, per exemple, per fer pomes, tu has de col·locar un...
Doncs això, aquest exemple que estàs posant és el perfecte.
Aviam.
Les pomes surten d'un pomer.
Sí.
I diguem-ne, la poma és el fruit.
Vale.
Doncs el bolet ve a ser com el fruit d'una cosa que hi ha al terra, que és el miceli, que és el fong. El fong. Se'n diuen fongs. Llavors, hi han fongs que fan bolet i altres que no. Quan tens una tomata a la nevera, al cap d'uns dies comença a ser aquell florit.
Sí, allà no surt... blanc.
Sí, allò no surt un bolet. Allò és un fong. Quan té el peu d'aleta, quan d'això en diuen... No diem, tens un bolet al peu, tens un fong.
Tens un fong.
O tens una tinya.
Sí,
tens
sí,
un fong.
Sí.
O sigui, hi ha alguns que fan bolet i altres que no.
I de què depèn? La natura?
Sí. Això és genètic.
Sí.
Això és, doncs, que cadascú té la seva estratègia. Aquests que surten a la fruita, perquè creixen molt ràpid, tenen de produir moltes espores i un poc ja fan.
En canvi,
els altres han de necessitar un bosc. El rovelló necessita, doncs, una pineda.
Clar, aquí diu
això, tot té la seva...
Clar. Quantes classes de bolets?
Ui.
Bueno, clar. No, la pregunta...
No, d'espècies.
D'espècies, clar.
Mira, ja diria que descrites en aquests moments hi ha unes 100.000 espècies.
100.000?
Sí. Però...
Ja triga Planeta en llançar una enciclopèdia de...
De bolets. Jo dic bolets. Això són fongs.
Fongs.
Però després s'estima que hi ha 1 milió i escaig que encara hi ha per conèixer.
Sí.
Però els darrers treballs que s'han fet ja parlen de 5 milions.
De tipus diferents.
De fongs, sí. Perquè, i a més, es descobreixen pràcticament cada any, es descobreixen, doncs, un centenar d'espècies. O sigui que, és una cosa que va creixent.
I hi ha de tot tipus, grans, petits, molt grans...
També n'hi ha...
De vegades que veiem aquella mena de... aquell bolet, aquella seta, que és com una mena de boina, dius, com és possible que surti? Com és possible?
De mides de mig metre de diàmetre.
Això és la natura, eh?
Sí, però aquesta és una espècie determinada. Aquesta espècie es fa així gran. Se'n diu precisament l'Angermània gigante, perquè és una espècie molt gran. A Centroamèrica hi ha un bolet, que també es consumeix, que pot tenir gairebé 1,5 metres d'alçada, però en aquest cas, barret...
1,5 metres d'alçada?
Sí. És una cosa sorprenent.
No, és d'alçada com l'Estefania, la nostra productora. Sí, 1,5 metres.
Hi ha fotos d'aquestes que a internet busques i es veu una persona que el porta a sobre i gairebé li sobrepassa, o sigui, el porta agafat. Pot tenir doncs, cap als 30, 20 i pico de quilos del bolet aquest.
Com per després no sigui comestible. Quina ràbia, també, no? Això no se sabrà mai. I si se sap i no és comestible, mala sort.
Sí, s'està estudiant. S'està estudiant això per fer-lo comestible. Perquè, clar, aquí tens bolet per estona. Eh?
Home, clar. Però... Aviam, sobre la cultura del bolet, Josep.
Sí.
No sé si això només passa aquí, o passa a altres terres, a altres llocs. Aquesta mena de... el meu sogre, ja sap què li preguntaré. El meu sogre és boletaire, o sigui, ja m'encanta sortir a buscar bolets. Aquest secretisme. Això és una llegenda, és veritat.
hi ha part de veritat.
Sí.
Hi ha part de veritat perquè, sobretot, aviam, encara tenim aquella cosa de la propietat... I
clar, perquè això és de tots, no?, teòricament. Si està al bosc,
sí,
i el bosc és públic, el bolet és de tots.
Sí, però hi ha una cosa. Ara, en aquest cas, ja hi ha unes dificultats per això, precisament la normativa.
Ara.
No n'hem parlat. Bueno, això és una de les coses que arribarà tard o d'hora.
Sí.
Perquè tot el que es caça, per exemple, la cacera,
sí,
està normalitzada. La pesca està normalitzada.
Sí.
Això, els bolets, no. És una cosa lliure. Però tot el que, diguem-ne... jo soc de Girona, diuen anar a caçar bolets.
Anar a caçar bolets, sí.
O sigui, tot això és també una cosa de... que s'ha de normalitzar, perquè no es pot anar així agafar de tot, perquè tenen propietat. Els bolets es surten amb una propietat forestal. On es...
Sí, aquest, sí, clar. Però bueno, també surten a un bosc,
sí,
públic.
També,
sí,
també. Llavors, el públic és l'Ajuntament o el Consell Comarcal o qui sigui,
vale,
que n'és el responsable.
Clar, clar,
i
clar.
Si diu, jo vull treure en profit,
sí,
fan una normativa, fan d'ús de bosc, o sigui, usos, sí, de bosc. Què passa? Que abans la fusta tenia un preu molt alt, ara ha baixat moltíssim, no rendeix. I una de les coses que està pujant de preu és el bolet. El que, si tens un bosc que produeixi, doncs, ceps, el que sigui, o bolets d'aquests que es paguen al mercat...
Clar, clar, clar.
I això ara ja arriba un
més
moment...
Més tard o més d'hora arribarà,
sí,
eh?
Sí, si no, s'està estudiant ja fa... Jo em sembla que són fa 6 anys que ja estem mirant, aviam, com es fa la normalització, però és molt difícil, perquè la gent... Digue'ls que per anar a buscar bolets han de pagar...
Bueno, clar, vas amb el cotxe en una carretera, jo què sé, la que va a Sant Feliu de Guíxols, pares un moment i hi ha 4 arbres i dius, mira, aquí hi ha un bolet.
Sí. No, això, normalment, això no hi ha cap problema.
Vale.
Però és que hi ha després un mercat del bolet.
Ah, hi ha el negoci.
Sí, hi ha gent que ho pren com a negoci. Entra en grups nombrosos,
sí,
recullen, expolien...
Què vol dir expolien?
Expolien. Sí, no, expolien vol dir que s'ho emporten tot. Diguem-ne, fan un camp baix, o sigui, s'emporten,
sí, sí,
tot.
Sí,
i molts,
sí,
d'aquests,
sí,
no s'aprofiten, perquè després arribes a la vora de la carretera i veus tot pilons de bolets que han llançat.
I per què el llançant?
Perquè no són bons. Llavors, els que van a buscar són aquests que van a tot. I després hi ha un,
sí,
o dos,
sí,
que deuen,
sí,
saber,
sí,
i quan arriben a la bolet diuen,
clar,
ei, aquest és
sí,
bo,
aquest no. Aquest
llavors
no.
Es llença. Tot això és fer malbé el bosc. És fer malbé perquè els bolets estan allà perquè hi ha relació amb els arbres. I, de fet, és, vaja, si fas malbé els bolets, fas, emmalalteixes, per dir-ho així, el bosc. Li treus una part fonamental.
Quin panorama.
Sí, és que això que...
Bueno, sí, sí. Per tant, en principi, a mig termini, jo crec que a mig termini haurem de... Bueno, haurem, qui vulgui... haurà de treure's un carnet o alguna... haurà de pagar alguna quota per... Sí.
Per però això és aquí, eh? Però és que
aquí vas... és Catalunya, eh?
Sí,
sí, sí.
Em refereixo aquí. Sí, a Aragó ja es paga.
A Aragó es paga?
Sí, a Castella i León es paga. A Sòria es paga. Bueno, ja també és Castella i Aragó. O sigui...
Però es paga, Josep, una cosa. Tu per agafar, no sé,
sí,
vas caminant, d'excursió amb els nens, i vas per un bosc i agafes 5...
Amb això no et diran res, però
vale,
si tu vas amb un cistell,
vale,
vas, poses al bosc d'això i et para
un guàrdia rural, un forestal, sí,
i tira, sí, escolti, vostè té el carnet i si et portes més de la quantitat que està estipulada, que
sí,
pots agafar, em sembla que són 3-4 quilos al dia, et dirà, doncs vostè, m'ho quedo, o sigui, s'incauta això.
Vale.
És
a dir, sense carnet es poden agafar 3 quilos al dia?
No, o sigui, amb carnet pots
dos
arribar...
Que tu ets boletaire, Toni? El nostre Toni no. Huguet diu que sí, sí.
Sí, pots agafar, però si vas pel bosc a passejar i veus,
sí,
un bolet i te'l poses a la bossa, no, això
un...
no et diran res.
Vale.
Perquè, a més, aquí encara, bueno, a Catalunya encara no ha entrat aquesta normativa, però és que fora...
I entrarà.
I som els últims, perquè,
sí,
de fet, els que
raro
tenim més tradició
estrany, eh? Sí,
boletaire,
sí, sí,
som,
sí,
els catalans,
vale,
catalans i bascos. Els del País Basc tenen també una tradició molt gran de boletaires i
vale,
d'això.
Per tant, en principi, no t'han de dir res, dic,
no,
pel que pugui passar, eh?
Sí.
Diu, per exemple, a l'Aragó, que tu puguis agafar 4 o 5, o ja és...
Però, per exemple, si vas amb una bossa de plàstic i els reculls, et poden multar o poden dir-te alguna cosa, perquè està prohibit per norma, o sigui, surt,
sí,
una llei, que no es poden recollir amb bossa de plàstic,
ah,
O sigui, anar amb una bossa de plàstic i posar-los a dintre, no t'ho deixen fer. Has de posar un cistell. Si poses un cistell, ja estàs ensenyant que vas a buscar bolets.
Sí.
Bueno, tot això...
Encara que portis allà una ampolla d'aigua. No, no, vostè porta un cistell, per tant...
Bueno, si portes a dintre d'un balcó d'això, ja es veu.
És curiós, la quantitat de coses que no sabem, jo desconeixia... clar, i per què de plàstic? Perquè es fan malbé? Perquè...
Sí, aviam, una bossa de plàstic no transpira, per dir-ho així.
Clar.
Entre altres coses, el cistell, diuen, això també és una cosa una mica...
Sí, sí.
Que les espores, perquè van caient espores,
clar,
les vas dispersant i diguem-ne, ajudes
a que tornin a créixer.
S'escampi. De tota manera, el que passa és que es ventila, o sigui, no es fa malbé. Una bossa de plàstic, una mica de calor, fermenta. I llavors els bacteris, que és un altre grup important, pot fer malbé aquests bolets. Si te'ls menges, teòricament, poden ser bons per menjar si són frescos, però
sí,
si han estat en unes condicions no adequades, poden fer mal. Això passa amb la carn, amb la fruita, amb el que sigui, que no està en condicions.
Carai, m'està dient moltes coses, Josep, que...
No, que
me n'alegro saber-les, tot i que he anat una vegada a buscar bolets, i amb el meu ex-sogre, bueno, ex-sogre no, l'ex-sogre sempre serà sogre,
sí,
i tant, però ho vam passar molt bé, sobretot perquè, primer, vam caminar, vam trepitjar bosc, més enllà de l'aventura, més enllà de la recaptació boletaire, és l'experiència.
Sí.
Primera hora del matí i anar a buscar bolets. I el sogre sí que va agafar, el Pere, però no, jo no. Cap.
Mira, jo aquest cap de setmana vaig estar a Girona. Jo soc d'un grup boletaire del poble. I
de quin poble?
De Bescanó.
És Bescanó,
un poble,
hombre.
Un poble de la vora de Girona.
Sí.
Doncs hi ha un grup, que és el grup boletaire Bescanoní,
sí,
que vàrem sortir i no vàrem trobar pràcticament res. On vàrem anar hi havia 3-4 bolets.
Fins que no plogui res,
És que havia fet vent i estava molt sec.
Ah,
bueno, però després, al sortir, un dia esplèndid, perquè va fer un dia esplèndid, estar a la muntanya, passejar, bueno, és una cosa que no té preu, jo trobo. Que, a més, tens sort de trobar bolets, doncs què vols demanar més?
Clar, clar. Aleshores, Josep, el bolet sol, o sigui, bolet cru, no.
N'hi ha uns pocs que es poden menjar crus.
Ah, sí?
Però recomana...
Em faria tant respecte, això?
Possiblement, no sé, si has menjat mai un carpaccio de ceps, això,
no.
Hi ha llocs que hi tenen molta tirada,
sí?
O sigui, un carpaccio molt fi,
sí,
amb una mica d'oli i sal, i és exquisit. Bueno, però vull dir que hi ha els reixos, l'ou de reix, també és un, es menja molts llocs, en restaurants d'aquests així, te'l fan així cru. Ara, són molt pocs els bolets que es recomana sempre que es coguin. Perquè és el cas, de, per exemple, les amanites, són... Però és que el reix és una amanita. O sigui, hi ha l'amanita phalloides, que és mortal, i el reix, que potser és un dels bolets millors que hi ha. O sigui, fixa que en el mateix, diguem-ne, és com de la mateixa família, la família del gènere, n'hi ha un de mortal i l'altre exquisit. Per què?
Perquè és fàcil diferenciar-los?
Sí, en aquest cas, aquests dos sí. Però perquè un és...
Perquè l'amanita, com és clar, jo que no tinc ni idea...
És verdosa, és una que té com un verd d'oliva, un color clar de sobre, i té volva, té com un element de funda a la base i un anell en el peu. Aquesta, això és una amanita, són les amanites, tenen això. Però el cas del reix és de color carbassa, color molt pujat, té la volva ben blanca, groc, i el peu, o sigui, el peu i les làmines són grogues, en fi, té una sèrie de característiques que el que ho coneix...
Sí. Per tant, el bolet s'ha de cuinar, entenem que crusos es poden menjar però poquets, s'ha de cuinar... Jo crec, si em permet, Josep, ara no ens enfadarem, però jo crec que al bolet li falta sabor. Perquè combinat amb qualsevol... amb bous, amb all... Són boníssims, però...
Et diré una cosa. Yes. Per exemple, el risotto de ceps, no sé si l'has menjat alguna vegada, que és una exquisitesa.
Se m'il·lumina la cara.
Doncs el cas del cep, que si el menges cru, és més suau, per dir-ho així, però si el deixes assecar per fer el risotto, que, que deixen assecar, li dona aquella furtor, aquella... que és com tot... Cada bolet té també la seva manera de fer.
Vale.
No és el mateix fer un rovelló a la planxa, una d'aquests que té la seva peculiaritat. Ara, si el fas guisat, un rovelló no té gaire.
Després
entrem en una altra cosa, que ja és la manera de cuinar-los i la manera de tractar-los.
Clar. Quin és el millor bolet o bolets que ha provat vostè? Digui'm tres d'aquells que no fallen, que ve una visita a casa i dic... Mira, els he comprat perquè jo d'entrada els compraria. Vostè bueno, els pot agafar, evidentment. Però jo els compraria i diria, els he fet amb... Ai, o com els he fet?
Bueno, ja, jo tinc una mica més ampli el
vale,
això,
sí,
però,
sí,
bueno,
sí,
però per
normal,
exemple,
normal.
Per mi un dels millors és el rossinyol. És un bolet que, primer, no es fa malbé gairebé mai.
Vale.
És aromàtic, té tota una sèrie d'avantatges. Ara bé, té un inconvenient, que no es pot assecar, perquè hi ha bolets que s'assequen. El rossinyol, sí. Si l'asseques, ja no el pots menjar.
Va?
Et queda dur. Per molt que el posis amb aigua, ja no recupera.
Però, per exemple, com és la natura,
El cep, per exemple, és un d'aquests que deia, que també sí. És molt bo, eh? I aquest ens l'han portat diant els nostres veïns del nord, o sigui, els francesos, que, i els italians, bueno, són els que tenien més tendència al cep. Nosaltres menjàvem els rovellons. Fa uns quants anys era el rovelló sí. I l'escarlet. Jo que sóc de Girona,
sí.
El carlet és també un dels bolets d'això. Però bé, això després depèn molt del gust de cadascú.
Clar, clar, clar. Disculpi l'ignorància, el xampinyon
sí.
És un bolet?
Sí.
Sí?
I va ser el primer que es va cultivar. Fa 700, bueno, ja fa potser més, 800 anys que es va començar a cultivar. El xampinyó de París, que té el nom de xampinyó de París,
sí.
És perquè va començar el cultiu precisament a París, a França.
Ara t'ho venen fins i tot amb llàmines,
sí.
Tallat amb llàmines de color blanc, perquè el puguis fer a la planxa i una mica d'all, i això,
bueno,
primer, els que estem una mica gordos, és això, ens va molt bé.
No? Però vigilar, també s'ha de vigilar.
Ai, no.
Tot, no passa res. Però tampoc es pot abusar. Volia dir una cosa, que els bolets són condiment més que aliment. Va bé, per això que deies.
M'agrada aquesta frase.
Tu pots ajuntar amb una altra cosa per donar-li per ressaltar el
sí,
d'això.
Sí.
Però no és per menjar-te en quantitat. Entre altres coses, perquè diguem-ne, està constituït, està format per quitina, que és una substància que és una mica indigesta. I si jo et menges uns bolets a la nit, fas un plat de bolets a la nit, passaràs mala nit. Perquè costa de pair.
Vale,
i llavors s'ha de tenir cura. I no menjar-se massa continuadament i cada d'això. Perquè un dels bolets que... Bueno, faré un exemple que es va donar aquí, que en diuen el groguet,
sí.
La seta de los caballeros, que en diuen en castellà, que
sí.
És molt apreciada.
Sí, sí, sí.
Doncs aquesta ara està prohibida la seva venda i es considera mortal. Per què no es ven? Perquè, entre altres coses, perquè a França va sortir una gran quantitat en una època determinada. I una gent els va collir i en va menjar de manera seguida durant diversos dies. Va acumular una quantitat d'una determinada toxina, el que sigui, i va provocar la mort. O sigui que llavors van dir, ei, i això venia d'un tipus de, diguem-ne, d'intoxicació que un bolet, jo l'he menjat,
sí.
L'he menjat molta gent, però clar, te'l menges barrejat amb un altre, el menges una vegada cada equis,
sí.
Encara que ells van menjar-ne molta quantitat, i proves que s'han fet amb ratolins, allò que es fa de...
Sí.
Sabies que si menges massa quantitat pot ser tòxic.
Per tant, Josep, igual, disparo, un parell de cops a la setmana...
Perfecte.
Perfecte,
Sí.
Sempre com a acompanyament.
Sí. Bueno, acompanyament, també els pots menjar a la brasa, per exemple, això és... Perquè hi ha alguns que es mereixen això de la brasa i tens el gust. Jo diria que el rovelló, per mi, que és un bolet que em menjo una vegada a l'any, si és que d'això, és trobar-lo, fer-lo a la brasa, a la planxa, i ja està. Així, sí, amb una mica d'oli, i prou.
Vale.
Però, com tot, això va a gustos.
Clar. Per comprar, per adquirir bolets, més enllà dels que no ens fiem de nosaltres mateixos, per anar, jo aniria a caçar... com diu vostè, a caçar bolets, i jo digo, això jo no, molt maco, però no m'ho menjo. On és recomanable comprar els bolets? Supermercats, botigues de queviures, botigues grans, petites, envasats, no envasats?
Bueno, això es pot trobar, la mala experiència es pot trobar a qualsevol lloc.
Bueno,
això
clar,
també.
Es pot tenir mala sort.
Però, normalment, si vas a un mercat, hi ha vigilància perquè hi ha una persona que és responsable del que es venen allà.
Ah,
per tant, sí, això els mercats, i en el cas dels mercats, em sembla que són els veterinaris que tenen la cura de, si hi ha bolets, mirar si estan en condicions. Els que venen de Mercabarna, perquè aquí a Barcelona, quan busques un bolet, procedència, perquè això es demana també de procedència, tots venen de Mercabarna. Dius, ostres, quins boscos deu haver-hi a Mercabarna, que tot ve de Mercabarna. No, vol dir que allà també hi ha un control sanitari, o has de suposar que el tenen.
Sí, sí, sí.
Bueno, per això dic, però si vas a un mercat, també si coneixes una pagesa, que jo anant cap a Girona, però diu així, hi ha el mercat i les pageses que venen allà uns reixos, doncs te'n fies perquè els coneixes. Però s'ha de vigilar, perquè he vist que en aquests mercats de carretera
sí, bueno,
hi ha algun bolet que és tòxic.
És que el mercat de carretera... Josep...
Ara està prohibit.
Sí, vale, vale.
Ara està prohibit. O sigui, la normativa sigui d'allò, però encara passes, i aquest any perquè no n'hi ha, però normalment si te'n vas cap a... passes cap al Berguedà i sí. per munt...
Sí, sí, sí. Mercat de carretera, no. Mercat...
No, ha d'estar segur. Mercat... I si el compres en una botiga, la botiga ja té un control.
Bueno... Josep, he après molt, molt més del que vostè es pensa, l'ho diria de bo, bueno, i molt més del que em pensava sobre el món boletaire, que esperem una mica que plogui. He vist previsions, no sembla que hagi de ploure molt aquests dies, de moment no.
No.
Haurem de començar a cantar, o haurem de començar a cantar, perquè aviam, si aviam. No sé. Hem parlat amb Josep Girbal, president de la Societat Catalana de Micologia. Gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel.
A vosaltres.
I gràcies per aquests consells, Josep.
Molt bé, gràcies. Adéu,
bon dia. Adéu.
Bon dia.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Butarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Butarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers. Una cosa, escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT, solucions de mobilitat.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Oh yeah, oh my darling, stand by me.
Passa un minut de 12:45 del migdia. Esteu escoltant Ràdio Estel. Gràcies per fer-ho. Hem parlat del món boletaire. És la primera vegada que parlem aquest programa del món boletaire. I déu-n'hi-do el que hem parlat, eh? Una bona xerrada, una bona estona. No ha estat una entrevista. Jo no faig entrevistes, ja faig xerrades. Faig massatges, podem dir això. Vale, d'acord, massatges. Per què? Pues perquè aquí ve que jo vull, i ja està. Perquè vull estar bé parlant i comunicant coses. Del món, en aquest cas, de la micologia... del món boletaire, que desconec molt, i em deia ara l'Estefania, a què t'agraden una mica més els bolets? Sí, sí. Podrem comprovar demà. Demà comprovarem. Si m'agraden més, que jo crec que sí, eh? A més, la forma d'explicar-ho i la forma de vendre-ho, doncs també m'ha agradat molt. Aquest espai, que es diu 50ers, que s'emet a través de Ràdio Estel per tot Catalunya, per tot el món, de fet, mitjançant el nostre web, radioestel.cat, va néixer amb la voluntat de... Com? De treure una mica pit del món 50er, de treure una mica pit de dir,
Escolta'm, que els 50 estem aquí i encara hem de fer moltes coses, eh? Que els 50 d'ara, 50 d'ara, són... no tenen res a veure amb els 50 de fa 20, 30 anys, per exemple. Clar que sí, no em voldré fer el xulo, però jo em vaig inventar 50. Ens deien cinquentón. Cinquentón, aquest. Mira la cinquentona. A mi aquest terme no m'agradava. El veia antic, del segle passat. Evidentment que era del segle passat, però no m'agradava. No m'agradava. Lluny d'això vaig crear, no sé per què, un dia dient cinquenter. Bueno, cinquenter és amable, és divertit. Si no t'ho creus, posa cinquenter al Google i ja veuràs de qui són les 15 primeres entrades. I el món cinquenter comença a tenir diferents amics barra germans per compartir aquesta col·lecció d'il·lusions, m'agrada aquesta expressió, aquesta col·lecció d'il·lusions de gent que es preocupa de fer activitats, d'intercanviar idees, d'interrelacionar-se. Hi ha molta gent que... Molta. Hi ha gent que està sola i és cinquenter. Sigui perquè sigui vídua, sigui perquè sigui vidu, sigui perquè ha decidit no compartir de moment, o sigui perquè no té sort, o sigui per mil coses... compartir productes, compartir serveis al món cinquenter. D'això s'encarrega, i hem descobert aquesta web i m'agrada compartir-la, m'agrada regalar aquests minuts de ràdio als promotors de Air for Seniors. És veritat que el cinquenter ens costa una miqueta al món anglès, tot i que tenim aquesta terminologia un pèl anglesa. Airforseniors.com és un lloc web on parlen de cinquenters i un dels seus responsables és Guillermo de Barnola. Hola, Guillermo, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Fabulosament bé. Aquí li et parla un cinquenter, Guillermo.
Molt bé, sí, sí, jo també sóc sènior. Una mica més gran, però també sóc sènior.
Bueno, jo sempre dic que la bisagra, l'amplada cinquenter va dels 40 i algo, hi ha gent amb 40 i algo que ja és 50, als 60 sí. Llargs, eh? Als 60 llargs.
Sí, sí.
Per tant, jo crec que estem a aquesta tessitura. Quan i com creeu aquesta web, aquest lloc web dedicat al món 50?
Pues la veritat és que era una idea que ens anava rondant pel cap els dos socis que ho varen posar en marxa.
Sí.
Bueno, són professionals de diversos sectors.
Sí.
Però últimament jo específicament vaig muntar també una altra empresa, una plataforma d'internet de medicina. I la veritat és que vaig veure... com que ja m'estic apropant doncs, a aquest sector sènior i veig les mancances que tenen
sí.
Allà i moltes vegades doncs, bueno, no està valorat, no està valorada la gent gran i la veritat és que de vegades inclús està despreciada i és que cada vegada hi ha més, cada vegada estem visquent més. En aquests moments Espanya és el segon país més sènior del món, i la previsió és que sigui el més sènior sobrepassant el Japó, que en aquests moments és el més sènior del món, i la veritat és que jo crec que moltes vegades inclús està despreciat, perquè la gent gran, pues, tothom es fixa amb els millennials, tothom es fixa amb la gent jove,
sí, sí.
I la gent gran no té res a veure... en fi, els sèniors no tenim res a veure amb sí. Els sèniors dels nostres pares o els nostres avis. Són gent amb... A veure, no tothom, però moltes vegades guanyen més que els millennials
sí.
Amb la seva jubilació.
Sí, sí, sí. Sí
moltes
sí.
Vegades bueno, pues tenen moltes ganes de fer coses i la veritat és que estan amb salut. Des de que tu deixes de treballar... Bueno, hi ha molta gent doncs, que deixa de treballar abans del 65.
Quina sort.
Però si suposem que a partir del 65, pues és que encara et queden 15 anys d'estar estupendo.
Aquí.
Amb moltes ganes, amb
aquí,
temps...
Aquí. Que és una cosa que, no ens enganyem, Guillermo, ens agrada. Al món 50 ens agrada que ens diguin estàs estupendo. No, no us sembla, perquè això... És que, de fet, no li dius a un millennial, ni a un jove, ni a una jove que té 35, 40, fins i tot. No li dius, estàs estupendo, perquè ja es dona per fet. Però quan sí. Tens 50 i alguna cosa i diuen, estàs estupendo... Bueno, se't cau una mica la bava...
Sí.
Està bé, està bé, està bé. I no és normal, per això ho destaquem.
No, no, pensa que a l'edat mitja, en aquests moments, a Espanya són quasi 84 anys. Les dones més, les dones viuen més que els homes. Però, esclar, 84 anys, si ens jubilem, o doncs, als 63, o 64, o 65...
Sí.
Hombre, a veure, hi ha molt temps per fer coses, per consumir... A veure, la veritat és que no és la gent es va fixant en sí. aquest sector de la població, bueno, que en aquests moments és quasi el 25% de la població d'Espanya.
El 25%?
No és cap tonteria, no és cap tonteria.
No.
Sí, per sobre de 60 anys està... Bueno, de fet, hi ha més gent que té més de 65 anys que menys de 18. Ojo, eh?
Hi ha més gent de més de 60 que gent que menys de 18.
Sí, sí. Oh, sí, sí.
Pues sí que...
Esclar, i bueno, i les empreses i tothom s'està fixant en aquest sector que té temps. està bé de salut.
Sí.
Té, entre cometes... bueno, a veure, en fi, estem a matitzar, eh? No. Però bueno, hi ha molta gent que la salut està estupendo.
Bueno, i ens fem controls. Sí.
Absolutament, sí. Absolutament. Sí, sí. Aquí a Espanya tenim una sanitat estupenda.
Sí, senyor.
Sí.
I a més, tenim un element, un plus, que es diu experiència.
Correcte.
Que això, el món millennial, el món jove... tinc un amic, un dels meus millors amics, ha entrat a treballar una agència de comunicació
sí.
i fan aquesta agència de comunicació, curiosament, fan la majoria de contactes... És a dir, el meu amic és l'únic cinquenter que treballa aquesta agència. La resta són entre millennials i gent jove, vull dir fins sí. al 35. I fan el 90% dels contactes via mail. El meu amic... que va treballar amb mi a un mitjà molt conegut, és
sí.
l'únic dels 14 treballadors que agafa el telèfon cada dia i truca. Truca per telèfon. No fa la cerimònia, que està molt bé, que està molt bé, enviar un mail, etc, però és l'únic, curiós, ser un cinquenter, és l'únic que agafa el telèfon i ha de trucar a l'Ajuntament de Granada per començar a organitzar una cursa. És a dir, en lloc de fer... anar per una altra via, que també està molt bé, però el meu, insisteixo, és l'únic que diu calla, truco a Granada, me cachis la mare, Ajuntament... Escolta'm, i és qui fa el contacte més directe i la majoria de... Bueno, clar, això té un plus, l'element 50, que... I no parlo de que el món jove sigui tímid per no fer la trucada, ni molt menys, i la poden fer, i tant que la poden fer, però... no, alguna cosa tenim. Segurament serà un plus de diré de mili, no m'agrada parlar de la mili, però un plus d'experiència quan no hi havia ordinadors
segur.
I treballàvem a redaccions i el contacte únic eren les pàgines grogues, directament, i havies de trucar per telèfon.
Absolutament. Moltes vegades és injust. Moltes
sí.
vegades és injust que es posi de costat o inclús hi hagin problemes laborals per gent una mica més gran. Les uh-huh. empreses... no es fixen amb la gent gran. Esclar, hi ha coses sorprenents, eh? Vàrem trobar per internet
sí.
alguna empresa que només contractava a gent gran. O sigui,
oh.
el tema està canviant. El tema està canviant
sí.
i de veritat és que és molt injust que amb l'experiència, amb el talent... Tu imagina't qui sí. sigui capaç
sí.
de capitalitzar el talent de la gent gran.
Clar.
És que és bestial, o sigui, és... Clar, fàcil no hi ha res, eh? Fàcil no
sí,
hi ha
sí,
res.
Sí, evidentment. Aquest lloc web que teniu, airforseniors.com,
sí.
doneu consells, assessoria de salut, psicologia, serveis d'hogar, oci, complements nutricionals, compta amb això,
correcte.
Complements nutricionals, assegurances,
correcte.
Descomptes, hi ha un blog... és una molt bona proposta, eh? És una molt bona proposta.
Bueno, aquesta és la idea. Clar, no ho podem cobrir tot, perquè, de fet, en aquests moments hem començat fa molt poquet
sí.
i som una start-up. Però, bueno, la nostra idea és centrar-nos en grans àrees que necessita la gent sènior, eh? Salut, oci... importantíssim, relacions, crucial...
Aquí.
tot el tema de serveis professionals, tot el tema de serveis successoris, de serveis laborals, de serveis... Escolta'm, què cobraré quan jo em jubili?
Aquí.
Deixo... Esclar, de serveis patrimonials. A veure, què passa amb tota la gent doncs, que necessita algú més però té alguna propietat? Que... Esclar...
Sí.
Què passa amb la gent doncs, que no ha tingut possibilitat de plantejar-se després. Quan cobri menys, quan només cobri la seva jubilació, quin plantejament vital té, quin plantejament econòmic té. Tot això és importantíssim. Tot el tema de successions, herències, és crucial.
Està
Hi ha
clar.
Molta gent que necessita ajuda.
Se m'acaba el temps, em queda mig minut. Ha estat un plaer, Guillermo, parlar amb tu, sabent, a més que Guillermo de Barnola, abans de començar el programa, deia, ostres, de Barnola, i ho he entrevistat moltes vegades a Antonio de Barnola, president de la secció de bàsquet de l'Espanyol, i resulta que és el seu fill.
És el meu pare, efectivament. I encara viu i té 96 anys. Doncs... I la veritat és que, també en part, pues això també m'he fixat pues, per crear aquesta pàgina web.
Li dones records...
Moltes gràcies, a la teva part.
Del senyor que tenia cabell, i ara no, però que l'entrevistava moltes vegades al Palau d'Esports de Montjuïc quan l'Espanyol jugava a bàsquet. Ara també juga, però és un altre tipus de... És una secció amiga del club. I moltíssimes gràcies per la teva aportació.
Moltíssimes gràcies a tu, i li donaré molts records al meu pare, que estarà encantat de la vida.
Ja ho pots fer. Gràcies, bon dia. Adéu, Guillermo, i a vosaltres també. Gràcies, família, bon dia, per ser-hi un dia més, una vegada més, darrere del... Anava a dir del transistor. No hi ha transistors. Això és Cinquenter, darrere de la ràdio, al costat de la ràdio. Gràcies, bon dia. Fins demà. Petons.
Cinquenters. De dilluns a divendres, d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Estel. Cinquenters. De dilluns a divendres...